Infomixdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 8 de febrer, obrim edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, avançant als titulars de la jornada amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. El portaveu del govern, Josep Torres, defensa la gestió de l'executiu en el cas de la campanya publicitària Es Calella.
Veurem en què queda tot, ha dit el portaveu del govern municipal, Josep Torres, l'endemà de conèixer que la justícia ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Candini i altres tres persones pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons públic i falsedat documental en relació a les contractacions fetes per la campanya Es Calella que es va llançar l'estiu del 2020. Torres ha explicat que els socis de govern han mantingut contactes telefònics en les últimes hores, però no s'han reunit.
Després dels comunicats del govern i també del PDeCAT Junts per Calella, avui Calella en Comú, en aquest cas des de l'oposició, també ha emès un comunicat en relació a aquesta querella contra l'alcaldessa demanant que es respecti la presumpció d'innocència. En un altre ordre de qüestions, el PSC ha presentat avui també les prioritats del pressupost d'aquest any.
L'atenció a les persones i la millora de l'espai públic són les prioritats que subratllen del projecte de pressupost municipal pel 2022 que es portarà a aprovació del ple el pròxim 24 de febrer. En l'últim capítol d'inversions, Josep Torres ha destacat l'acabament del carrer Sant Pere i la continuació del cobriment de la Riera Capàs, però un projecte al qual l'Ajuntament de Calella hi haurà de destinar 300.000 euros més dels previstos inicialment. El portaveu del govern ha explicat que l'increment del capítol 1 de personal no té relació directa amb la valoració de llocs de treball que s'està negociant amb els sindicats.
Més coses. La CUP denuncia que la zona nord del jaciment del Roser no serà visitable.
Així ho han confirmat després d'una trobada amb l'arquitecte municipal sobre l'evolució de les obres al jaciment. La formació CUPAIRE també ha anunciat que les noves troballes obliguen a reformular els plànols del projecte i demanen al govern municipal fer un replantejament més curós amb la conservació de les restes.
L'Associació de Veïns Calella Centre reclama més atenció presencial als bancs.
Asseguren que amb el tancament de sucursals i caixers, el col·lectiu de la gent gran se sent maltractada, ja que no disposa dels coneixements tecnològics a l'hora de treure diners o fer gestions online. Un dels problemes principals amb què es troben i denuncien és que, arran de la pandèmia, els bancs han reduït l'atenció i molts obliguen a demanar cita per internet.
I també avui fem una actualització dels casos Covid a l'Hospital Sant Jaume.
Segons l'últim recompte d'aquest dilluns, a l'Hospital de Calella hi ha 44 pacients ingressats en positiu per coronavirus. A més, s'han registrat 2 noves morts per la malaltia. Els principals indicadors de la pandèmia constaten que estan retrocés. La taxa de reproducció se situa en el 0,66 i això afavoreix el descens de la incidència acumulada, que baixa a 4.289 punts.
I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda es mantindrà el temps estable, sense gaires novetats, amb alguns intervals de núvols baixos que han d'augmentar al sud de la comarca sense més conseqüències. Temperatures també sense canvis, amb valors que avui han arribat a màximes de 15 graus. Primeres paraules del govern l'endemà de fer-se pública la querella de la Fiscalia contra l'alcaldessa i altres tres persones per les contractacions vinculades a la campanya de promoció turística Es Calella, que es va llançar l'estiu del 2020. Per la contractació del disseny de l'estratègia publicitària i la seva posterior avaluació, que es va encarregar a dues empreses diferents però administrades totes dues per Carles F., que és un dels querellats. Les altres dues persones són treballadores de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Calella, treballadores externes entre el 2018 i 2021. En una entrevista al programa La Ciutat, el portaveu de l'executiu, Josep Torres, ha sortit en defensa de les gestions que ha fet el govern, discrepa de la interpretació que la Fiscalia recull en l'escrit d'acusació que, per cert, el jutjat d'instrucció número 4 d'Arenys de Mar ha admès a tràmit. En ell es descriu que Candini i l'empresari haurien acordat que una de les seves societats pagués part del sou de les dues treballadores a canvi d'un contracte menor. També la Fiscalia assenyala que l'Ajuntament hauria estat infringint la normativa pel fet d'encadenar contractes per cobrir necessitats permanents del consistori.
El portaveu del govern, Josep Torres, s'ha remès al comunicat emès ahir en què assegura que l'Ajuntament no té constància de cap querella contra l'alcaldessa ni cap treballador o treballadora municipal. Amb tot, ha reconegut que s'han entregat a Mossos d'Esquadra com a policia judicial tota la documentació que s'havia demanat. El portaveu ha defensat que les dues contractacions fetes sobre la campanya turística Escalella ha dit que, a diferència del que argumenta la Fiscalia, no té la percepció que s'hagi fet res malament en un assumpte de caire administratiu.
Pensàvem que era necessari fer una avaluació d'allò que s'havia fet i a partir d'aquí doncs la Fiscalia ha anat buscant i creu, considera que hi ha alguna cosa que no s'ha fet prou bé. Jo no tinc la percepció d'haver fet les coses malament, però bueno, veurem en què acaba tot.
Torres ha explicat que va tenir coneixement de la querella a través dels mitjans de comunicació, però que el govern no va considerar la necessitat de reunir-se. El portaveu també ha indicat que no han contactat amb l'alcaldessa, qui demana es deixi tranquil·la degut al seu estat de salut.
Pues la veritat és que no vam fer cap reunió d'urgència. És a dir, nosaltres en principi vam veure les notícies periodístiques, no havíem vist encara l'escrit de la Fiscalia, vam veure les notícies, vam pensar, ens vam trucar per telèfon i vam pensar, perquè clar, cada un està fent la seva feina, i vam pensar que sí que calia fer una nota per aclarir que nosaltres en principi no sabíem res perquè l'Ajuntament no havia arribat res, i és la nota que va sortir, res més. Si ens hem de seure més endavant és que no ho sé, perquè depèn de com evoluciona el tema.
Ha parlat amb Montserrat Candini, vostè?
No, encara no hem parlat amb Montserrat. Jo crec que la Montse l'hem de deixar tranquil·la, perquè està passant un moment complicat i ella el que necessita és tranquil·litat.
La querella també apunta que l'Ajuntament hauria estat infringint la normativa de contractació pel fet de cobrir necessitats permanents requerint els serveis de persones externes de forma continuada. Seria el cas de les dues persones que treballaven per l'àrea de comunicació com a autònomes i contra qui la Fiscalia també s'ha querellat. El portaveu del govern ha dit que tenien la convicció que s'estava obrant correctament.
Nosaltres pensàvem que era possible i, per tant, hem anat fent sempre el contracte per tal de fer un servei. És a dir, l'Ajuntament, ara ens trobem, no el de l'Ajuntament de Calella, tots els ajuntaments, en què nosaltres no podem contractar personal, tenim un servei a fer i no podem contractar. Llavors, hem anat substituint aquesta manca de poder contractar personal directe, amb el que ens hagués agradat, per contractar doncs autònoms. I bueno, la Fiscalia considera que no, i jo sé que hi ha diguéssim, algunes interpretacions que ho consideren vàlid, però això aquí jo no puc entrar perquè no entenc massa d'aquest tema.
Aquestes dues persones van ser interrogades durant la pràctica de les diligències prèvies i van reconèixer que, per indicacions de l'alcaldessa, van facturar feines fetes per la campanya a l'empresa de Carles Ifa.
Encara en relació a aquest assumpte, des de l'oposició, el primer partit en pronunciar-se sobre la notícia de la querella contra l'alcaldessa ha estat Calella en Comú.
Aquest matí el partit ha emès un breu comunicat que encapçala demanant el màxim respecte per la presumpció d'innocència en aquest cas, i sempre els comuns esperen la màxima col·laboració de l'Ajuntament en les indicacions de les autoritats judicials que afecten a la institució. L'últim punt de la nota fa referència a l'estat de salut de Candini, qui, recorden, està de baixa mèdica i aquí li desitgen una ràpida recuperació.
El pressupost de l'Ajuntament de Calella pel 2028 ha sigut un dels temes tractats en l'entrevista d'aquest matí a la ciutat al portaveu del govern, un pressupost que s'eleva als 22,68 milions d'euros amb un programa d'inversions que arriba al 1.885.000. El portaveu del govern i líder en aquest cas del PSC ha reivindicat el caràcter social dels comptes gràcies a l'empremta que hi ha deixat el seu partit. En una entrevista a la ciutat també ha comentat les principals actuacions que es duran a terme aquest 2022, ha dit, amb uns números ajustats i que s'han hagut d'adaptar a la nova conjuntura econòmica. Això, segons ha dit, expliquen l'increment del capítol de personal, el capítol 1, que creix en un 2,7% respecte a l'any passat.
Josep Torres ha assegurat que no hi ha cap reserva pressupostària per implementar la valoració de llocs de treball com a tal, que és el que han reclamat tots els partits de l'oposició. El portaveu del govern ha comentat que l'increment del capítol 1 es deu als ajustos d'IPC. Amb tot, ha exposat que segueix parlant amb els sindicats de treballadors per buscar les fórmules que facin possible l'actualització retributiva del personal municipal, apuntant que una via podrien ser les anomenades aplicacions singulars.
No hi ha cap reserva perquè legalment no la podem fer. És que el discurs continua sent el mateix. O sigui, nosaltres, o sigui, la llei no ha canviat. Per tant, si la llei no ha canviat, el discurs és el mateix. Això no vol dir que s'estiguin fent negociacions per veure com es pogués fer, perquè la llei sí que, la llei diu que no es pot fer a tothom, però sí que es poden fer aplicacions singulars. Bueno, si el camí és les aplicacions singulars, ens sentem i parlem. És que el govern no s'ha negat mai a parlar i buscar altres estratègies. El govern l'únic que s'ha negat és a saltar-se la llei, i això era abans i és ara.
La via pública s'emporta el gruix de les inversions previstes pel 2022. Torrés en destaca la continuació de la reforma integral del carrer Sant Pere, incloent la recollida de les aigües pluvials i la segona fase del cobriment de la riera Capaspre.
Un és el carrer Sant Pere, fins a baix de tot, que a més solucionarà un tema d'aigües que hi ha ara a la part alta. Llavors, aquest carrer, a més, és prioritat pel govern, i per això a més s'han hagut de posar més diners per això de l'IPC, per això de l'encariment dels materials, s'han hagut de posar més, i el cobriment de la riera, que també s'han hagut de posar 300.000 euros més aquí. Vull dir, són dos compromisos que nosaltres pensem que són prioritaris i que a més canviaran una mica el perfil del carrer, d'aquests dos carrers.
Aquest matí Torres confirmava doncs que el projecte de cobriment de la riera Capaspre entre els carrers Sant Jaume i Ramon y Cajal s'ha encarit en 300.000 euros respecte al previst en la primera licitació, que va quedar deserta, com que s'ha hagut de reactivar el procés. Torres diu que no contempla que es pugui executar durant aquest 2022.
Amb el tercer projecte pressupostari del mandat municipal i en relació als compromisos del pacte de govern amb el PDeCAT Junts per Calella, el portaveu ha reconegut que s'ha renunciat a obtenir la titularitat del Teatre Orfeó Calellenc i el projecte d'integració urbanística de la plaça Catalunya, que va ser una de les propostes dels socialistes en campanya.
Era un projecte que nosaltres pensava que podien millorar la plaça, però tampoc hi ha com massa interès, i per tant hem pensat, home, si ja funciona la plaça Catalunya com a tal, ja funciona, deixem-ho així.
Massa interès per part de qui?
Diguéssim que ningú ens ha vingut a dir, això ho tenim nosaltres al programa, ningú ens ha vingut a dir d'allà a la zona, escolta, això que vau prometre està molt bé, fem-ho, i per tant hem pensat, com han sortit altres prioritats, i això realment una prioritat no és, doncs hem pensat que en tot cas sempre ho tens en reserva per si algun dia doncs ens posem d'acord.
El portaveu del govern i líder socialista a l'Ajuntament de Calella també s'ha referit a diverses qüestions d'actualitat. Una d'elles, el futur dels pisos de Sant Quirze en relació a les ruïnes romanes del Roser. Ahir el president d'Amics del Patrimoni també advocava per rellotjar els inquilins als pisos socials projectats sobre l'Aldi. Torres ha advertit de les consideracions legals i administratives que s'han de tenir en compte a l'hora de plantejar aquesta opció.
Com a ajuntament no podem regalar pisos. Ara ho dic molt malament, però perquè s'entengui. És a dir,
l'entenem.
Una persona que té un pis a Sant Quirze, nosaltres aquesta manera de dir, doncs li dones un pis allà dalt. No es pot fer així des del punt de vista administratiu, no. Segurament, això és una cosa que s'hauria d'avaluar, hauríem d'anar cap a l'expropiació. Llavors, ningú diu que l'expropiació parteix d'una taxació. I ja s'ha de taxar el pis que es deixa i el pis que s'entra. I si hi ha alguna diferència, l'hauran d'abonar.
És a dir, que no tot és tan fàcil.
Que no tot és tan fàcil, perquè si una persona de 30 anys no hi ha problema. Demana una hipoteca o amplia la hipoteca i ja està. Uh-huh. Una persona de 60 que estigui esquena a pisos Sant Quirze i que li digui, escolti, ara vostè ha de més a més ha d'abonar o ha d'anar a buscar una hipoteca.
El portaveu també ha entonat el mea culpa en el retard de la convocatòria de la consulta popular de la platja de Gossos, recordant, però, la situació de baixa mèdica en la que es troba la secretaria general de l'Ajuntament, que és qui ha de supervisar tot el procés.
Una i 14 minuts, seguim en directe a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió d'avui dimarts 8 de febrer. L'agrupació local de la CUP ha denunciat que la zona nord del conjunt arqueològic del Roser descobert recentment no serà, en aquest cas, visitable. Una denúncia que ha fet pública després de mantenir una reunió amb l'arquitecte municipal i també amb l'alcalde per conèixer l'evolució de les obres. Asseguren que l'Ajuntament els ha comunicat que vetllaran per la seva preservació, però que, en cap cas, aquest espai, el de la zona nord del Roser, formarà part de l'espai museístic contemplat per les restes del sud de les restes de la zona sud del Solar. Critiquen que, una vegada més, la voluntat del consistori és continuar amb el projecte de construcció de l'Aldi independentment que es puguin malmetre les ruïnes.
Les obres de construcció de l'Aldi han fet aflorar noves troballes arqueològiques, unes estructures que en aquesta ocasió s'han descobert a la zona nord del jaciment i que podrien correspondre a un nou punt del conjunt arqueològic. La CUP critica, però, que aquesta nova troballa no serà visitable. Des de l'agrupació local, Lourdes Rosselló exposa que, malgrat l'Ajuntament té l'obligació per llei de conservar aquesta nova estructura, la museïtzació i visibilització de les restes només està pensada per les de la zona del sud.
Van dir que no hi havia cap pla per connectar les dues zones i que, de fet, aquesta zona, aquestes troballes de la zona nord no seran visitables. Per tant, en aquest sentit, com a mínim vulnera l'esperit del conveni, que és a canvi, no?, de que l'Ajuntament fa una modificació en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, hi ha tota una sèrie de contrapartides, no?, que es posen a un conveni, ja sabem quines són, eh? El dret a vol, els pàrquings, però també la conservació i la visitabilitat de les restes arqueològiques, ho posa tal qual.
Aquestes noves troballes faran que hi hagi una nova modificació dels plànols del projecte. De fet, des de la CUP apunten que aquesta modificació respon a la necessitat de reubicar els elements de fonamentació per l'aparició. De fet, asseguren que aquesta podria ser una bona oportunitat per replantejar tot el projecte per dalt de posar en valor el patrimoni històric i cultural de Calella.
Haver deixat passar aquesta oportunitat de fer una construcció arquitectònica diferent per voler mantenir aquest projecte, no?, que segueixen tenint i que nosaltres pensem que és el projecte que tenien originalment i que van retocant, no? De fet, una de les coses que ens van comentar és que estem pendents de que hi hagi un altre projecte d'obres, no?, una altra versió d'obres, o sigui, una altra versió del projecte. Però ja que es vol fer això, com a mínim intentar ser almenys lesius possibles amb les restes. I clar, si això comporta gastar-se més diners, doncs fem-ho, no?, perquè això és una ocasió única.
Amb tot, des de la CUP lamenten que una vegada més s'estan interposant els interessos privats per sobre del valor patrimonial del jaciment. Asseguren que l'objectiu del govern municipal és tirar endavant amb el projecte de construcció independentment de la millor conservació per a les restes.
A nivell de sensacions, doncs que aquest projecte el volen tirar endavant sí o sí, peti-ti-peti, i que si s'han de saltar l'esperit del conveni i han d'anar fent filigranes per amb l'únic objectiu d'aixecar l'edifici malgrat les ruïnes, doncs ho faran i ens sap greu.
Després de mantenir la reunió amb l'arquitecte municipal, la formació Cupaire assegura que han pogut confirmar l'afectació del mur pantalla. Denuncien que les restes s'han trinxat, malmetent l'estructura, i que els han indicat que aquest mur es pot enderrocar en un futur i les restes podran ser reconstruïdes.
L'Associació de Veïns Calella Centre ha fet públic un comunicat on exigeix als bancs una atenció presencial personalitzada arran de la campanya impulsada per un jubilat valencià que demana a les entitats un tracte més humà amb els seus clients. De fet, un dels problemes principals amb què es troben i denuncien les persones grans és que, arran de la pandèmia, sobretot, els bancs han reduït l'atenció presencials i molts obliguen a demanar cita online per atendre l'oficina. Per tot plegat, entitats com aquesta associació calellenca, Veïns Calella Centre, reclamen que no es deixi de banda aquest col·lectiu i que es prenguin mesures que redueixin l'esquerda digital.
Amb el tancament de sucursals i de caixers per part dels bancs, els usuaris es veuen amb l'obligació de recórrer a internet per fer les seves transaccions, un fet que requereix tenir uns coneixements digitals que per moltes persones grans no en tenen. És per això que ara l'Associació de Veïns Calella Centre reclama que els jubilats puguin trobar-se amb una cara i una veu quan van al banc. Èlia Tresserres és la seva presidenta.
Necessitem una cara i una veu, però no una veu automàtica d'un telèfon, sinó una veu i una persona davant nostra que ens digui i ens escolti. Perquè, bueno, totes les pensions es cobren a través del banc. Una persona que ha nascut quan no hi havia tot el tema d'informàtica, etc., poca cosa sap si no s'ha interessat per fer-ho. Que no en sap. Hi ha gent que li interessa anar amb una cartilla i que la cartilla li arreglen en el banc i ella vegi els números en la cartilla.
Tresserres denuncia que les entitats s'han aprofitat de la pandèmia per retallar les hores d'atenció al públic. Explica que en determinades entitats només atenen per finestreta fins les 11 del matí, quan abans era fins les 2 del migdia, dificultant a molts jubilats poder anar a fer les seves gestions.
T'atenen a finestreta fins a les 11 del matí. Això no és inconcebible. Això abans era fins a la 1 o a les 2, quan tocava. No estic gens d'acord ni mica en què la banca faci beneficis a costa de suprimir serveis essencials pels seus clients.
Per denunciar la situació actual, que pateixen milions de pensionistes a tot l'Estat, s'han convocat concentracions per a dijous a les portes de les entitats bancàries per exigir una atenció personalitzada i més caixers. Tresserres assegura que, malgrat estar d'acord amb la proposta, al seu parer s'haurien d'organitzar mobilitzacions més contundents.
Hem fet el comunicat per informar la gent de Calella de que hi havia aquesta iniciativa. I jo particularment crec que s'havien de fer coses més contundents, com un dia dir, pues retirem X diners de les nostres comptes i ser massiu, això, tindria que ser massiu. Ja veuríem com tremolaria el sistema bancari.
En les darreres setmanes ja s'han fet diverses mobilitzacions a les portes de banc i caixes de tot l'Estat per una atenció presencial. Així mateix, el Partit Socialista Espanyol ha registrat aquesta mateixa setmana una proposició destinada a aplicar el principi constitucional de no discriminació per raó d'edat en el camp digital i escurçar la barrera que suposa la bretxa digital.
La pandèmia del coronavirus manté la pressió hospitalària al Sant Jaume, on ara mateix hi ha 44 persones ingressades amb Covid, segons l'últim recompte d'aquest dilluns a la tarda. D'ahir mateix, l'activitat Covid al centre sanitari ha continuat sent intensa, amb 14 noves entrades i 24 altes. En només 4 dies, també en aquest període, s'han registrat 2 noves morts per la malaltia.
Hi ha un descens notable de la incidència de la pandèmia entre els professionals sanitaris dels diversos centres de la corporació. Ara n'hi ha 37 en aïllament per positiu per coronavirus. Les dades epidemiològiques locals confirmen que s'ha arribat a doblegar la corba. Ara mateix, la incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants ha baixat fins als 4.289,68 punts. La taxa de reproducció de l'epidèmia es manté per sota de l'1 i, per tant, en fase de retrocés.
I és notícia també d'aquestes últimes hores en relació a les restriccions per evitar la propagació de la pandèmia, i és que el govern de la Generalitat ha acordat que les mascaretes deixin de ser obligatòries als patis de les escoles a partir d'aquest mateix dijous. Els alumnes dels centres educatius catalans no l'hauran de dur mentre estiguin a l'aire lliure, tampoc en el cas que es barregin grups. La comissió delegada per la Covid ha decidit aquest matí eliminar del tot aquesta protecció dels patis escolars, una decisió que s'ha anunciat després en roda de premsa, després de la reunió del Consell Executiu. El segon pas, segons Educació, seria eliminar també les mascaretes de dins de les aules, sempre que les condicions sanitàries siguin les adequades. Justament la Societat Catalana de Pediatria demana això i que es posi fi també als grups bombolla. Altres notícies de comarca. L'aparició d'un cadàver a les vies del tren ha obligat aquest matí a suspendre durant una bona estona la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies entre les estacions de Mataró i el Masnou. El cos sense vida d'una persona s'ha localitzat aquest matí, en concret entre Vilassar i Premià. Per ordre policial s'ha interromput la circulació de combois, que s'ha recuperat posteriorment a 8:45 del matí. Els trens han circulat per via única entre el Masnou i Vilassar durant més d'una hora. Tot i això, durant tot el matí s'han produït retards que en molts casos han superat la mitja hora en relació al cadàver que s'ha trobat a les vies del tren. Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. I a Mataró, els Mossos d'Esquadra i la policia local han obert un expedient a un local d'oci nocturn per actuar com a discoteca sense permís quan les restriccions del Procicat no permetien als locals d'aquest tipus exercir la seva activitat. De fet, no ho podran fer fins aquesta setmana, fins al dia 11 de febrer. Agents dels dos cossos policials ho van detectar en la inspecció conjunta que van dur a terme la matinada de dissabte a l'establiment Marder del Pla d'en Boet. Els agents van constatar que l'establiment actuava com a discoteca quan en realitat té llicència de cafè-concert o de cafè-teatre, una llicència que comporta que el local hagi de tenir taules i cadires i un escenari amb música en directe. A la pista de ball, però, no hi havia taules, sinó gent ballant sense mascareta. Els agents també van comprovar que l'escenari estava ocupat, en aquest cas, per una cabina de DJ. Els Mossos, que van fer una denúncia administrativa per incompliment de les mesures anti-Covid, la policia local de la seva banda va obrir expedient davant les evidències que l'establiment estaria duent a terme una activitat sense llicència.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem l'informatiu, com sempre, coneguent la previsió meteorològica pel que queda de dia i les pròximes jornades amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que apunta, això sí, de cara a dissabte, la possibilitat d'alguns ruixats aquí a la comarca. Ja ho acabarem de confirmar. De moment, situació tranquil·la avui, novament amb temps estable, intervals de núvols baixos sí que tindrem, també alguns núvols prims, però en general núvols poc importants. Aquest migdia més estones amb sol i, per tant, temperatures que seran tan altes com les d'ahir. Poden baixar una mica, però poca cosa, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que ha d'estar dominada pel marejol, això sí, amb àrees de mar de fons. De cara a demà s'espera que es mantingui la situació meteorològica dominada per la bonança, però això sí, amb intervals de núvols baixos que seran poc importants i que en principi no ens han de deixar precipitacions. El vent es reforçarà la tarda de garbí del sud-oest i serà moderat, amb una situació marítima que en conseqüència també empitjorarà una mica el seu estat durant la segona meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, de nit baixaran un palet les mínimes, les màximes, però, seran lleugerament més elevades. Pel que fa a la predicció de dijous, alguns núvols baixos encara podrien quedar durant el matí, però en general s'espera molta bonança. L'espera que divendres augmenti la nuvolositat amb temperatures que baixarien lleugerament amb vents de mar cap a terra. I probablement el que dèiem abans, sembla que dissabte podríem tenir l'arribada d'un petit embussament d'aire fred en alçada que podria acabar deixant alguns ruixats i temperatures també més baixes de cara a dissabte. Fins aleshores, el temps continuarà ben estable, ben assolellat i aquest possible canvi de dissabte l'acabarem de confirmar al llarg dels pròxims dies.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més d'un minut i arribarem en punt a 2:15 del migdia. És moment de posar punt i final a l'info d'avui dimarts, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres, i tornarem amb més notícies. Això serà, però, demà, com sempre, a partir de la 1 del migdia. Ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà, que acabeu de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.